Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 17 de febrer de 2012. L'economia espanyola i la catalana tendeixen cap a la recessió. El producte interior brut va caure de 4 dècimes l'últim trimestre del 2011, tot i que tanca l'any amb un creixement del 0,7. Davant aquesta situació, que va revelar ahir l'Institut d'Estadística, el conseller Andreu Mas-Colell va dir ahir mateix que caldrà ajustar dinàmicament els pressupostos de la Generalitat, aprovats dimecres. Es van complint les amenaces de caiguda econòmica en un moment en què tots volem veure més a prop la recuperació. Passa un minut de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Ramon Castelló a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Sara Cruz.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Artur Mas torna a reivindicar les aspiracions sobiranistes de Catalunya. En una entrevista al diari Le Monde, el president de la Generalitat diu que el govern intentarà arribar fins al final en la via del pacte fiscal, tot i que en reconeix la dificultat davant la majoria absoluta del PP. Mas també assegura que Catalunya podria ser perfectament un estat dins la Unió Europea.
David Cameron ha ofert més autogovern a Escòcia si diu no a la independència. La reunió d'ahir entre el primer ministre britànic i el cap de govern escocès Alex Salmond per discutir les condicions del referèndum van acabar sense progressos.
L'ONU condemna les sistemàtiques violacions dels drets humans a Síria. Amb una àmplia majoria, l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució de condemna amb el suport de 137 països. Rússia, la Xina, l'Iran, Corea del Nord i Veneçuela són alguns dels que hi han votat en contra.
El jutge degà del Partit Judicial de Palma ha assegurat que no farà distincions a Iñaki Urdangarín, que haurà d'entrar caminant i no en cotxe al jutjat on ha de declarar com a imputat dissabte de la setmana vinent sobre el presumpte desviament de diners públics a través de l'Institut NOS.
I en esports, el Barça Riga el va apallissar i a la nit al Lucentum d'Alacant per 75-54 en els quarts de final de la Copa del Rei de Bàsquet, que juga al Palau Sant Jordi. Els alacantins només van oferir resistència en el primer quart. El Caja Laboral de Vitoria, que va derrotar el Lagunaro de Sant Sebastià per 72-65, serà demà el rival dels Blaugrana a les semifinals. Es van confirmar ahir les males dades per a l'economia i és que Espanya apunta un altre cop cap a la recessió després de registrar una caiguda trimestral del PIB del 0,3% en el quart trimestre de l'any passat. Una dinàmica que previsiblement es mantindrà els propers mesos i és per això que el mateix govern espanyol preveu que l'economia espanyola entri un altre cop en recessió tècnica durant el primer trimestre d'aquest any.
El secretari d'Estat d'Economia i de Suport a l'Empresa, Fernando Jiménez Latorre, ha avançat que el PIB es comportarà una mica pitjor el primer trimestre del 2012, tot i que ha dit també que encara és aviat per donar una xifra concreta.
Aquest creixement del producte interior brut en l'últim trimestre suposa el sisè creixement consecutiu en la taxa interanual que experimenta l'economia espanyola, tot i que 5 dècimes menys del que es va registrar en el tercer trimestre del 2011.
Segons l'Institut d'Estadística, la desacceleració del creixement interanual rau en una contracció més gran de la demanda nacional. Per contra, el retrocés del PIB espanyol acaba a 7 trimestres d'augments. Aquesta contracció de l'economia es deu sobretot a la caiguda del consum familiar, un 1,1% menys en taxa interanual, i també a una desacceleració més gran de la despesa en consum de les institucions sense ànim de lucre al servei de les llars, que va caure un 0,8%. La despesa final de les administracions públiques es va mantenir en una taxa negativa també del 3,6% com el tercer trimestre. En treball ha baixat a un ritme del 3,3%, un punt i tres dècimes més que el tercer trimestre. Això suposa 570.000 llocs de treball menys en un any.
Davant aquest comportament, el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, va avançar ahir al Parlament que s'hauran de revisar les previsions i els pressupostos d'aquest any.
I és que davant del signe negatiu de l'economia espanyola els últims mesos del 2011 i les projeccions de recessió amb què treballa l'executiu de Mariano Rajoy, Mas-Colell ha avançat que caldrà revisar les dades macroeconòmiques dels pressupostos catalans hores després d'aprovar-los al Parlament. Uns comptes que, segons ha dit, caldrà ajustar dinàmicament.
Hi haurà una revisió d'aquesta previsió del 0,8 que, evidentment, ens afectarà en els ingressos, en el nostre pressupost, i que, per tant, caldrà, diguem-ne, ajustar el pressupost dinàmicament.
Així doncs, el conseller va reconèixer que haurà de revisar la xifra de creixement del 0,8%, ja que els comptes es van fer amb les previsions d'ingressos que va facilitar l'anterior executiu espanyol el passat mes de juliol. Tot i això, el conseller no va voler concretar quina serà la rebaixa.
I una previsió important per al Consell de Ministres del Govern espanyol d'avui, després de la reforma financera i de la laboral, ara és el torn del sector públic, i és que el govern espanyol es proposa fer canvis a l'administració.
El Consell de Ministres d'aquest divendres d'avui té sobre la taula un informe sobre la reestructuració del sector públic amb la intenció de reduir-lo al màxim possible. Es tracta d'un aprimament que afectaria a tots els nivells, estatal, autonòmic i també local. Emmarcat en les mesures d'austeritat i de reducció del dèficit públic, el pla pretén reduir les més de 4.000 entitats, organismes o fundacions vinculades a les administracions públiques. Aquest pla també preveuria fixar un topall salarial pels alts càrrecs de les empreses públiques.
La portaveu del sindicat de l'ensenyament USTEC, Rosa Canyadell, no descarta una vaga general contra les retallades en ensenyament. En declaracions fetes ahir a aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel, la portaveu del sindicat va criticar els pressupostos de la Generalitat aprovats dimecres i va anunciar un calendari de mobilitzacions.
Aquest govern s'ha entestat en que l'única manera de sortir la crisi és retallar. Nosaltres creiem que és un error molt greu. No ho diem nosaltres, diuen també molts economistes que hi ha altres maneres de sortir de la crisi que no és retallar justament amb serveis públics com és sanitat o com és educació. Evidentment, continuaran les mobilitzacions. Ara farem un segon calendari, vam fer un fins al dia 15, hi haurà un nou calendari de mobilitzacions i no descartem que això acabi amb una vaga general de l'educació.
Rosa Canyadell va denunciar que els comptes del govern català ens han situat en nivells de l'any 2006 i va lamentar que la reducció en el pressupost del sector hagi situat l'escola pública, va dir, en una situació encara més precària perquè hi ha més alumnes, menys professors i menys personal en general. I canviem novament de tema. El president de la Generalitat, Artur Mas, no ha descartat aquest dijous la possibilitat de convocar un referèndum per demanar la independència en el cas que l'executiu espanyol rebutgi la proposta de pacte fiscal per la qual aposta el govern català.
Mas va dir que no descarta aquesta opció, però que no està decidida, i també va afegir que el seu executiu intentarà arribar fins al final de la via del pacte fiscal. Mas reconeix que la majoria absoluta de Mariano Rajoy dificultarà aconseguir aquesta reclamació. En un intent d'explicar que Espanya absorbeix una part excessiva dels recursos catalans, Mas va sostenir que si Catalunya fos independent tindria entre 10.000 i 15.000 euros més, motiu pel qual considera que el pacte fiscal resoldria el problema actual de les arques de la Generalitat.
Són declaracions fetes per Mas al diari Le Monde. I ara altres notícies en format més breu. A Barcelona, el barri del Poble Nou ha recuperat el subministrament de gas gairebé ja totalment. Dels 4.500 abonats afectats, ara només en queden uns 82, que segons Gas Natural Fenosa s'espera que puguin recuperar-lo en les pròximes hores.
El malson s'ha acabat després de 6 dies en què molts veïns i comerços de la zona han estat sense poder cuinar gairebé, també sense aigua calenta i sense calefacció. Un equip de treball amb 120 tècnics i operaris continua treballant encara al barri per normalitzar la situació i arreglar el paviment.
Les dues reunions convocades per ahir entre la Direcció de Transports Metropolitans i els treballadors del servei del metro i dels autobusos es va suspendre.
Els empleats es van queixar que cap representant de la Generalitat anés a les trobades quan ja hi havia convocada una vaga, quan ja hi ha convocada una vaga per la setmana del 27 de febrer, coincidint amb el Congrés de Telefonia Mòbil, el Mobile World Congress. L'Ajuntament de Barcelona diu que treballa perquè l'aturada es convoqui, mentre que el PSC critica que no s'està fent prou per evitar-la.
Han detingut dues persones com a presumptes autors de dos robatoris amb violència a mitjans i a finals de gener a Barcelona. Els detinguts ja han ingressat a la presó.
Els dos joves de 19 anys i sense antecedents van ser detinguts el 10 de febrer a la línia 1 del metro, quan presumptament estaven a punt d'atracar un grup de noies que sortia d'un vagó. El sistema que feien servir per robar era intimidar les víctimes amb una pistola i fins i tot agredir-les. Els fets que se'ls imputen van tenir lloc els dies 16 i 21 de gener. Els detinguts haurien escollit les víctimes al metro i les haurien seguit fins a l'entrada dels seus domicilis on les assaltaven.
L'escriptor Sergi Pàmies va ser l'autor català més traduït l'any 2011 amb 5 títols. El segueixen Jaume Cabré i Mercè Rodoreda amb 4 llibres cadascun i després Quim Monzó i Albert Sánchez Pinyol.
El 2011 va ser un any bo per la literatura catalana. Es van traduir 127 obres catalanes, dues més que l'any anterior, segons l'Institut Ramon Llull. L'objectiu és mantenir l'èxit i l'embranzida aconseguida després de la Fira del Llibre de Frankfurt.
i és cap de setmana el que estem a punt de viure de Carnaval a Catalunya. És el cap de setmana de la Gresca, amb algunes ciutats del territori que ja han donat el tret de sortida a aquesta festa, aprofitant ahir la celebració de Dijous Gras. És el cas, per exemple, de Sitges, que va inaugurar la festa amb la presentació de la Reina del Carnaval.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. El jutge degà del Partit Judicial de Palma de Mallorca ha assegurat que no farà distincions en relació amb el duc de Palma i, per tant, Iñaki Urdangarín haurà d'entrar caminant i no amb cotxe al jutjat, on haurà de declarar com a imputat dissabte de la setmana vinent en el cas del presumpte desviament de diners públics a través de l'Institut NOS.
El degà Francisco Martínez Espinosa ha explicat que tant ell com el jutge del cas, José Castro, consideren que Urdangarín ha de tenir el mateix règim que qualsevol altre imputat. Així, el gendre del rei protagonitzarà la tan repetida imatge de baixar caminant els 30 metres que separen la porta d'entrada de l'edifici dels jutjats de Palma a la del carrer, la Via Alemanya. A més, el magistrat degà ha remarcat que no té cap intenció de modificar aquesta decisió i és que considera que no hi ha cap element de judici que li faci canviar el plantejament inicial. A més, ha afegit que no ha rebut cap sol·licitud oficial de la Casa Reial ni en un sentit ni en un altre, més enllà de la reunió que el dijous passat es va fer als jutjats de Via Alemanya, on membres de la seguretat de la Casa Reial van plantejar com a suggeriment i no com a exigència que Urdangarín entrés en vehicle fins a la porta dels jutjats.
I precisament de les Illes Balears ahir va ser notícia un ferri de la companyia Baleària que feia el trajecte entre Eivissa i Formentera i que va embarrancar al vespre, de fet va ser la matinada d'ahir, a prop de l'illot de Sa Torreta, Formentera.
A conseqüència d'aquesta col·lisió, una persona va resultar ferida lleu. El ferri duia gairebé una trentena de persones a bord, entre passatgers i també tripulació. Efectius de salvament marítim i un helicòpter van ajudar a evacuar aquests passatgers. Es desconeixen les causes de l'accident encara i la Direcció General d'Emergències comprova l'estat del ferri en què hi ha hagut nombrosos danys materials. El govern balear assegura que no hi ha fuites de combustible del vaixell encallat aquest dimecres, com dèiem, després que els dipòsits haguessin estat segellats per submarinistes. En qualsevol cas, la Direcció General d'Emergències ha activat el pla ple alerta especial per contaminació accidental d'aigües marines i té a punt també tanques de contenció per si hi hagués un vessament.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Novament en plana internacional, l'Assemblea General de l'ONU ha aprovat per una àmplia majoria una resolució que condemna les sistemàtiques violacions dels drets humans comeses pel govern de Síria.
L'ONU demana també l'inici del pla de transició proposat per la Lliga Àrab i recomana la designació d'un enviat especial a Síria. La resolució ha rebut el vistiplau de 137 països. 17 s'hi han abstingut i 12 hi han votat en contra. Rússia i la Xina han liderat el grup dels opositors a la proposta, com ja van fer amb un text similar al Consell de Seguretat. L'Iran, Corea del Nord, Cuba, Veneçuela, l'Equador o Bolívia són altres dels estats que han rebutjat aquesta condemna.
El primer ministre britànic David Cameron ha obert la porta a transferir més competències a Escòcia si aquest país vota contra la independència en el referèndum previst per a la tardor de l'any 2014.
Cameron va ser ahir a Edimburg, on es va reunir amb el cap de govern escocès Alex Salmond per discutir les condicions del referèndum. La trobada, no obstant, va acabar sense grans progressos.
I la Fiscalia de Hannover, a Alemanya, ha demanat al Bundestag que s'aixequi la immunitat del president del país, Christian Wulff.
La Fiscalia creu que hi ha prou indicis per iniciar un procés contra el polític de la CDU d'Angela Merkel per un presumpte abús de poder quan era el president del govern de la Baixa Saxònia entre el 2003 i el 2010. Ara el Bundestag s'hi haurà de pronunciar. La polèmica entorn al president alemany va sorgir el 13 de desembre passat. El diari Bild va publicar que Wulff, mentre era president de la Baixa Saxònia, va rebre d'uns amics empresaris un crèdit privat de 500.000 euros en condicions molt avantatjoses que va servir per comprar-se una casa i també per anar de vacances amb la seva família.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre resum de cada dia. El papa Benet XVI va destacar ahir en un discurs adreçat a un grup de bisbes d'Europa i Àfrica que estan reunits aquesta setmana al Vaticà que l'Església està viva i no té por a complir amb la seva missió d'evangelització davant dels molts i greus desafiaments del món d'avui. Ho va indicar el Sant Pare en rebre els participants, concretament en el segon simposi de bisbes europeus i africans, inaugurat dilluns i dedicat al tema de l'evangelització d'avui en el sentit de la comunió i la cooperació pastoral entre l'Àfrica i Europa. El pontífex va explicar que la tasca evangelitzadora requereix la pregària i el compromís de tothom, ja que és una part integrant de la vocació de tots els batejats, que és vocació a la santedat. A la mateixa línia, Benet XVI va afegir que els cristians que tenen una fe viva i estan oberts a l'acció de l'Esperit Sant es converteixen en testimonis amb la paraula i la vida de l'Evangeli de Jesucrist. El papa va subratllar finalment la necessitat de les relacions de l'Església a l'Àfrica amb les seves dificultats i la que hi ha a Europa, amb la qual afronten desafiaments comuns les seves comunitats cristianes sostenint-se en el vincle comú de la caritat.
I d'altra banda, també us expliquem que Manresa acull el dissabte, no? El dissabte, una jornada interreligiosa dedicada al silenci que organitza per quarta vegada el grup de diàleg interreligiós de Manresa. La trobada es farà a la tarda i en ple centre de la ciutat a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino. Eva Torres, membre de l'equip organitzador, ha explicat a Catalunya Religió que són dues hores en silenci i amb poca llum on tothom pot entrar i sortir lliurement. Durant aquesta vetllada faran una intervenció d'un uns 3 minuts representants de budistes, també de musulmans, de Brahma Kumaris i de cristians catòlics. En el grup també hi participen cristians de tradició evangèlica pentecostal. Aquesta proposta coincideix amb la celebració a Manresa de les festes de la llum i cal dir que el col·lectiu interreligiós està constituït de l'any 2003 i entre els seus integrants en destaquen, per exemple, personalitats com la dominica Lucía Caram o el jesuïta Xavier Malloni.
I l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, es desplaça avui a Roma per participar en els actes del consistori de creació de nous cardenals que presidirà el papa Benet XVI demà a la Basílica de Sant Pere. El pontífex atorgarà als nous purpurats la birreta, l'anell i el títol d'una església parroquial de Roma. Diumenge, el Sant Pare presidirà l'Eucaristia concelebrada pels 22 nous cardenals. Demà el cardenal Martínez Sistac participarà en un consistori privat, avui divendres, presidit també per Benet XVI, en el qual parlarà sobre l'anunci de l'Evangeli amb l'horitzó de la nova evangelització i també sobre l'any de la fe, que començarà a l'octubre. Quan passen 2 minuts d'un quart de nou, resumim els principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, la sortida de talents, dispara les alarmes. El periòdico Catalunya anirà a les urnes sense llei electoral pròpia. El diari Ara, sobre el que va dir ahir el conseller Andreu Mascolell, els comptes ja no quadren. El Punt Avui obre amb les declaracions del president Artur Mas al diari Le Monde i titula amb aquesta frase seva: Catalunya podria ser un estat dins la Unió Europea. Altres diaris, El País, Els Mercats, fan el seu càstig a Espanya, tot i les dures reformes. I La Razón obre amb una enquesta entre els votants del PP davant el 17è Congrés, que la formació inicia avui a Sevilla. Titula: el 92,9% demanen que es debati sobre la corrupció i el 66,3% sobre la nació.
Continuem, com sempre, més portades. El Mundo titula: un sindicalista amb 181.000 euros de sueldo lidera la protesta. L'ABC titula: Grècia espanta els mercats. I, finalment, el Públic: el govern sosté que la por a l'acomiadament incentiva l'esforç.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Obrim la plana esportiva, com sempre, amb la informació, l'anàlisi i l'opinió que ens porta el Ramon Castelló. Bon dia, Ramon.
Molt bon dia.
Al Palau Sant Jordi, el Barça-Riga el va debutar ahir a la Copa del Rei de bàsquet amb victòria clara sobre el Lucentum d'Alacant, 75-54. Demà els blaugranes jugaran a les semifinals contra el Caja Laboral Bascònia de Vitòria, que es va imposar al Lagunaro de Sant Sebastià per 72-65, en aquest cas en el partit anterior, en el primer d'aquesta Copa.
Els alacantins, pel que fa al partit del Barça, van aguantar bé el primer quart, però a partir d'aquest moment el Barça va imposar la seva superioritat incontestable amb un noi de Ripoll que, si tot continua igual, pot ser l'home de futur del club, Xavi Rabasseda, que va anotar 16 punts, 4 triples i algunes jugades molt espectaculars. També van destacar dos dels habituals, en aquest cas, Joan Carles Navarro i Erasem Lorbeck. El Barça jugarà a les semifinals contra el Bascònia de Vitòria demà a les 6 de la tarda. Avui queden dos partits de quarts al Sant Jordi, un Sant Jordi que està registrant una molt bona assistència de públic. Sempre hem defensat aquest model de competició que fa el bàsquet, com és la Copa del Rei, pel nombre d'aficionats que porta, ja que hi ha un total de 8 equips i que segurament seria molt difícil fer alguna cosa equiparable al futbol, però com a mínim s'ho haurien d'estudiar amb una certa calma.
I tant que sí, sí. 16.000 espectadors, rècord absolut en la història de la Copa.
Doncs com dèiem, avui queden dos partits, duel andalús a les 7 entre l'Unicaja de Màlaga i el Banca Cívica de Sevilla, l'antic Caja San Fernando, i a 9:15 el Real Madrid jugarà contra el Fuenlabrada.
Canviem d'esport i, naturalment, seguirem pendents d'aquesta Copa i dilluns analitzarem més claus d'aquesta competició, que veurem si el Barça acostuma a...
Defensa el títol, de fet.
No? I, sobretot, si bat el rècord de 3 triomfs consecutius que no té cap equip. Dèiem que canviàvem d'esport perquè el Barça de futbol té avui jornada de descans i fins demà no es tornarà a entrenar per preparar l'important partit de Lliga diumenge a 9:15 de la nit contra el València, al Camp Nou. Ahir sí que van treballar els homes de Pep Guardiola amb Keita i Afelai com a protagonistes.
Seydou Keita es va reincorporar al primer equip del Barça després de disputar una brillant Copa d'Àfrica amb Mali, tercer classificat del torneig. També va sortir a la gespa de Sant Joan d'Espí i Ibrahim Afelai, per primera vegada després que, recordem, fos intervingut al genoll el passat 3 d'octubre. Ahir l'equip va fer un dinar de germanor a Barcelona per fer pinya, per fer precisament equip i grup, amb l'única absència del tècnic Pep Guardiola. Sí que hi havia tots els integrants de l'estaf encapçalats pel Tito Vilanova.
És pràcticament segur que Mestalla serà d'altra banda l'escenari de la final de la Copa del Rei, en aquest cas també de futbol.
Sí, això sembla després que en declaracions de Televisió de Catalunya escoltéssim aquestes paraules del portaveu de la federació, Jorge Carretero.
Se le dirá a los clubes verdaderamente que el Real Madrid se ha negado rotundamente, no es que se niegue, que tiene obras, y se pondrán las alternativas que hay, y bueno, la que más cuerpo toma será Mestalla, seguramente.
Pues això, si la que más cuerpo toma és Mestalla, segurament serà...
Queda clar,
serà Mestalla. Per cert, que a més encara amb la Federació Espanyola, ahir va ser reelegit Ángel María Villar com a president. No tenia oposició en aquesta assemblea, on per cert hi havia el president de la UEFA, Michel Platini, per donar-li suport. És el 7è mandat consecutiu de Villar des que va accedir al càrrec l'any 1988.
Porta ja 23 anys i mig, Villar, que es diu aviat. Ahir es van jugar partits d'anada de l'Europa League amb participació de 3 equips espanyols.
Amb victòria, en aquest cas, del València a camp de l'Stoke City per 0-1. Victòria molt important i de prestigi de l'Atlético de Madrid de Simeone al camp de la Lazio per 1-3. I derrota, en aquest cas, de l'Atlético de Bilbao, que va pagar el fred que va fer a Moscou. Victòria, per tant, del Lokomotiv per 2-1 contra l'Atlético Club.
I obrim ja el bloc d'opinió. Aquests darrers dies, després que el tècnic del Barça, Pep Guardiola, deixés a la grada Gerard Piqué a l'Everkusen, s'està parlant d'un possible cas Piqué? Existeix aquest cas, Ramon?
Jo crec que més que un cas Piqué, estem davant d'un advertiment que Guardiola li dona al jugador perquè corregeixi alguna cosa que no li està agradant i perquè se'l prengui seriosament. Fa una mesura que sap que d'entrada molta gràcia al jugador no li farà, però que pot ser un bon argument perquè reaccioni. Aquesta decisió les pot argumentar en base que Guardiola envia Piqué a la grada mentre deixa a la banqueta Bartra. Després, en roda de premsa, Guardiola insisteix i diu que la decisió ha estat tècnica. Per tant, dos arguments que farien veure que sí que és un càstig, que difícilment es pot justificar per qualsevol altra cosa tàctica. És una d'aquelles decisions, com dèiem, que qüestiona els galons, i a més, el dia següent, a la tornada, la TV3 va gravar una conversa, segons sembla, entre el pare de Piqué i a la mà dreta de Guardiola, Manel Estiarte, que després des del club es va demanar que no s'emetessin aquestes imatges i Televisió de Catalunya ho va respectar. Però, per tant, aquesta seria una cimera entre els dos per intentar destensar la situació. A més, hi ha un precedent de fa 2 temporades, quan Piqué també va anar a la grada per un cas similar, fa 3 temporades, i a partir d'allà va ser quan Piqué va explotar com a gran defensa. En definitiva, per mi no cal anar més enllà, tampoc. És a dir, els mitjans de Madrid estan parlant d'aspectes de la vida privada de Piqué, que haurien mostrat a Guardiola. Jo crec que simplement només amb coses que van ser públiques, com la manera com Piqué va forçar aquella targeta just abans del partit del Madrid, o les declaracions dient que al Madrid se li faria molt llarga la Lliga, se surten una mica de línia marcada per Guardiola i no li acaben d'agradar. Això és conjuntament amb un Piqué que és un jugador que és espavilat i que sap dosificar-se i que només apareix en partits molt importants i no ha aparegut en dies que se'n necessitava, com el dia de Pamplona, doncs haurien fet la resta pel que fa a Pep Guardiola. L'última vegada Guardiola es va emportar, en aquell cas, a Piqué a sopar, quan va dir tot aquest problema de Tenerife, ho van arreglar. Esperem pel bé de tots que aquesta vegada també s'arregli i no tenim cap motiu per pensar el contrari.
Les declaracions de Piqué sobre la situació del Barça van ser esmenades per Pep Guardiola també, d'alguna manera, l'altre dia. Oi? També volies comentar, Ramon, 2 rodes de premsa d'aquesta setmana, que podrien ser com la cara i la creu. D'una banda, l'exnedadora de sincronitzada Gemma Mengual, que es retira, i l'extenista Arantxa Sánchez Vicario, que publicava les seves memòries en un to doncs, molt desagradable amb la seva família.
Sí, per mi són són la cara i la creu. Anem ràpid pel que fa a Gemma Mengual. Dir que és un cant a les ganes d'estar amb la família. Amb 34 anys ella sap que no pot estar al mateix nivell que requereix l'alt rendiment i compaginar-ho amb ser mare és molt complicat, i ella opta per una decisió que és estar amb la família, i diu que simplement ho fa perquè li fa més il·lusió estar amb el seu fill. Per tant, aquest ja és un bon argument del tot respectable, que des d'aquí li felicitem a la Gemma Mengual pels seus èxits i perquè continuï amb aquesta nova etapa. I pel que fa a l'Arantxa Sánchez Vicario, és un cas que genera molt dolor i que obre un debat sobre com ha de ser la relació entre els pares de joves esportistes quan són adolescents i aquests esportistes, perquè molts pares s'ho agafen com si fos una feina i ells consideren just que treguin una compensació econòmica, però fins a quin punt això pot perjudicar el futur d'aquesta persona.
Parlant, evidentment, d'esportistes que pugen molt, com és el cas d'Arantxa.
Són pares que van a tots els tornejos, que en molts casos deixen les feines i que, per tant, doncs, es tiren del que guanyi el fill. A partir d'aquí, en aquest cas, no sabem qui té la raó, però sí que generarà molt de dolor les dues parts, segur.
I repassem ràpidament l'agenda d'aquest cap de setmana, jornada de primera divisió.
Demà a les 6, Getafe Espanyol, a les 8, Real Madrid Racing, diumenge, 2:15 al Camp Nou, Barça, València, pel que fa a segona A. Demà a les 6, 3 partits, Depor Barça B, Cartagena, Sabadell i Valladolid, Girona, mitja hora més tard, a 2:15, Les Palmes, Gimnàstic de Tarragona.
Fins aquí els esports, gràcies Ramon, fins després.
Fins ara.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Passes fred a casa? Les teves finestres són velles i no aïllen prou? Vols estalviar energia i diners? Torna al Pla Renova't de Finestres. Informa't sobre els ajuts per renovar finestres a planrenova't.cat o al 012. Pots estalviar fins a 4.000 euros. Passa't al doble vidre. Generalitat de Catalunya.
Com haurien de ser les rebaixes?
Que finalment els mobles que m'agraden tinguin el preu que m'agrada.
A les rebaixes del Corte Inglés, Urban Chic, els mobles més moderns, tots amb un 15% de descompte.
Ara sofàs llit des de només 382 euros.
Però només aquesta setmana.
Així volem que siguin les rebaixes.
Així són el Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
3 minuts i seran 9:15. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aquest accident que s'ha produït a primera hora del matí al tram de Sant Celoni. Encara hi ha un carril tallat en sentit sud, sentit Barcelona a Tarragona. Hi ha aturades, un parell de quilòmetres, AP7, Sant Celoni, en sentit sud, un parell de quilòmetres de retencions per accident. Una variata a la C58 ens ha deixat un pèl tocadeta aquesta via. Encara hi ha lentitud, aturades intermitents. Ara, sobretot, entre Ripollet, Montcada i Reixac, arribant a Torre Baró, aquesta zona de la C58 amb retencions accedint a la ciutat comtal. I tenim un altre variat a la C17, a l'altura de Montcada i Reixac, que talla un carril sortint de Barcelona. Hi ha aturades entre la Meridiana i Montcada i Reixac. Això passa a la C-17, com dèiem, sortint de la ciutat comtal. A més, a la resta de vies aturades, més o menys habituals, en aquestes vies que envolten la ciutat de Barcelona. És tot, des de RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. En aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per l'avaria de maquinària de via que ja ha estat retirada als trens de la línia R2 estan circulant en tots els sentits en demores que poden superar els 30 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat, així ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada amb ambient fred a l'interior, on les glaçades han fet acte de presència a molts punts i també amb intervals de núvols baixos que deixen el cel nuvolat a molts punts del sector central del litoral i prelitoral. En aquesta zona han fet aquests núvols que les mínimes no baixessin com en dies passats. Hem d'esperar que es mantinguin aquests intervals de núvols que afectaran principalment al sector central del litoral i prelitoral i de forma més dispersa també d'altres punts del quadrant nord-est de Catalunya, mentre que la resta del país en general hem d'esperar una jornada marcada pel sol, salseré o poc ennuvolat en conjunt al llarg del dia. De cara a demà dissabte, el sol tendirà a imposar-se a tot Catalunya, encara amb alguns intervals de núvols baixos que podran continuar afectant el litoral central i prelitoral central fins les primeres hores de demà al matí, i la resta de Catalunya, doncs, com dèiem, ambient assolellat i només intervals de núvols que aniran en augment al vessant nord del Pirineu. Les temperatures demà seran molt semblants a les d'avui i el vent serà poc destacable. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, va dir ahir que no descarta la possibilitat de convocar un referèndum per demanar la independència en cas que l'executiu espanyol rebutgi la proposta del pacte fiscal, per la qual cosa aposta el govern català. Mas va aclarir que intentaran arribar fins al final de la via del pacte fiscal i va reconèixer, però, que la majoria absoluta de Rajoy dificultarà aconseguir aquesta reclamació. I després de la reforma financera i la laboral, ara és el torn del sector públic. El govern espanyol es proposa fer canvis a l'administració pública. El Consell de Ministres d'avui divendres té sobre la taula un informe sobre la reestructuració del sector públic amb la intenció de reduir-lo al màxim possible. Es tracta d'un aprimament que afectaria tots els nivells estatal, autonòmic i local. Marxem a l'exterior. Amb una àmplia majoria, l'Assemblea General de l'ONU ha aprovat una resolució que condemna a les sistemàtiques violacions dels drets humans a Síria. El text ha aconseguit el suport de 137 països. Rússia, la Xina, l'Iran, Corea del Nord o Veneçuela són alguns dels països que hi han votat, però en contra. I en esports, al Palau Sant Jordi, el Barça-Riga el debuta a la Copa del Rei amb victòria clara sobre l'Ucento Malacant per 75 a 54. Demà jugarà les semifinals contra el Caja Laboral Baskonia, que es va imposar al Lagunaro de Sant Sebastián per 72 a 65. Fins aquí les notícies, tornem com sempre quan siguin les 9 del matí.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
Ara, els millors preus són a Hipercor.
Per exemple, tens un 3x2 en el litre d'oli d'oliva verge extra Coosur. Si te n'emportes 3, el litre et surt a 2,29 euros.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor, preu i per millor.
L'atur destrueix persones, famílies, empreses i iniciatives, però tots junts podem ajudar a frenar-lo. Suma't a la lluita contra l'atur i signa abans del 29 de febrer la iniciativa legislativa popular Aturem l'atur. Amb més de 50.000 adhesions, la proposta es debatrà al Parlament. Volem que tots els departaments de la Generalitat tinguin com a prioritat número 1 la creació de llocs de treball. Més informació al 629-89-1545, a aturemlatur.cat i a aturemlatur@gmail.com. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Laics en Missió Pastoral. Cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventud 2011 i Sombra i Luz. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 5 minuts de 2:15, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Lluís Sols, membre col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, senyor Aragonès.
Bon dia.
I des de Tarragona ens acompanya el també periodista, col·laborador de la Delegació de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona, Josep Sabater. Senyor Sabater, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'economia catalana i l'espanyola tendeixen cap a la recessió. Aquest és una mica el titular que des d'ahir a última hora del matí tenim tots en el cap com a notícia important. De fet, és una confirmació d'unes males previsions que ja coneixíem d'alguna manera. El producte interior brut va caure de 0,4 l'últim trimestre del 2011, tot i que l'any es tanca amb un creixement del 0,7, com que són dades que habitualment es compten interanualment. Doncs hem tancat el 2011 amb un lleuger creixement, però que va pitjor. I això doncs obliga a replantejar coses. El mateix Andreu Mascolell va dir que caldrà revisar els comptes que s'acaben d'aprovar.
Clar, o sigui, aquest és el cercle viciós que estem instal·lat. A veure, les coses anaven no bé, però anaven acceptablement fins al juny. Al juliol van tenir tot el problema d'Itàlia i
la crisi del deute,
la crisi
famosa
del deute, una vegada més, va agreujar molt la crisi del deute. I arran d'això ja tothom va canviar les previsions perquè es va veure que anàvem cap a una altra caiguda de l'economia, de la producció. Clar, això és un cercle viciós, perquè clar, si com a conseqüència de les restriccions fiscals, dels estalvis que s'han fet en els últims dos anys, resulta que baixa la demanda, perquè al final la despesa pública és demanda que hi ha al sistema. Si això baixa, això provoca decreixement econòmic, clar. O sigui, en lloc de créixer, doncs decreixem, no? I això, a la seva vegada, torna a produir menys ingressos fiscals i més retallades. O sigui, és un cercle viciós, per això, precisament, això no és la solució, no? Per això la solució, i tothom està dient, cada vegada ho diu més gent, la solució estaria en l'expansió monetària, que és allò que va servir als anys 30 per acabar amb la crisi anterior, la gran crisi del 29, que va ser molt semblant a aquesta, expansió monetària. O sigui, mantenir, jo no dic que augmentar, tampoc exagerem, però mantenir la despesa pública per permetre la recessió i evitar l'acumulació de deute, bueno, bé, doncs permetint que hi hagi una mica d'inflació, o sigui, financiant aquesta despesa pública, en part, imprimir diners. Això provoca inflació, però la pujada de preus fa que el deute acumulat es vagi fent petit. Jo sé que són coses una mica tècniques, però, si devem una quantitat de diners, però en termes monetaris, i resulta que hi ha inflació, cada vegada és menys. O sigui, és l'altra manera que tenim d'anar reduint el deute.
I per què se'ns ven des de les instàncies europees, per exemple, que és tan difícil fer això de l'expansió monetària?
Perquè Alemanya no vol, perquè en qualsevol política econòmica es faci, hi ha guanyadors i perdedors. Però si estan tots sota el paraigua del mateix estat, com a pas als Estats Units, que estan aplicant des del principi amb molt èxit aquesta política contra la crisi, doncs els guanyadors i perdedors estan tots dins del mateix país i els perdedors s'han d'aguantar. El problema que tenim a l'Eurozona és que els guanyadors i perdedors d'aquesta política, que és la que necessitem, estan en països diferents. Els que sortirien guanyadors, si es fes, són països perifèrics, i els que sortirien perdedors són els alemanys. Llavors, ells diuen que no. I estem amb això.
Bé, senyor Aragonès.
Sí, no, bueno, jo diria que jo estic d'acord essencialment amb el que diu el Lluís Sol. El que passa és que Alemanya no solament sortiria guanyant, sinó que jo crec que allí ha instal·lat un sentiment tan tremendo de l'època nazi, que després de la Primera Guerra Mundial el nazisme va ser possible gràcies a que, bueno, la inflexió ja estava a 1000 per 1, vull dir, una cosa tremenda, no? Jo crec que tenen tant pànic a la inflexió aquesta gent que inclús el Banc Central Europeu va crear per controlar la inflexió, vull dir, ells tenen pànic a la inflexió, o sigui, per tant, jo no crec que mentre Alemanya estigui la vareta, diríem, el furgó de que arrastra tota la demés, tota l'economia europea, no crec que ells vulguin crear inflexió, i el que el Lluís Sols proposava, doncs, lògicament, és augmentar la inflació, i sí que seria bo, perquè tots ho han fet, això, és dir, que devaluen la moneda, d'alguna manera, o fan anar la maquineta, i tal. Però vull dir, jo crec que aquesta política, avui dia, els alemanys ni la contemplen ni de lluny, vull dir, per tant, jo no crec que sigui viable, i per tant haurem de continuar en aquestes polítiques que continuem fins ara, i bueno, aviam si ens en sortim, que l'important és que ens en sortim. Jo diria que un dels problemes també és Grècia, no? I Grècia, en aquests moments, doncs, bueno, l'any passat es va menjar ja 130.000 milions d'euros, no? I ara es vol menjar uns altres 130.000 milions, no? Això tampoc és sèrio, no? És a dir que, bueno, es vol menjar, diu, bueno, és que l'any passat no va fer els deures, ni un, no? I diu, és que no se n'enfien, home, és que jo no me n'enfio, si ja una vegada no has pagat, la segona vegada, doncs jo me n'enfio molt poc, no? Per molt que es digui qui es digui, no? I més amb unes eleccions al davant. Ja es pot posar el país fet un volcà, però vull dir, me refereixo a manifestacions, incendis o el que es vulgui i tal. Grècia és un país quebrat completament, no? I nosaltres hem de contribuir a tirar-lo endavant, i jo estic d'acord, sempre i quan, doncs, els grecs també
posin de la seva part,
no? És que, si vull dir, anem a veure si aquí ells s'han menjat en un any 130.000 milions d'euros, no són, és una xifreta. Grècia és un país petit, no?
Sí, senyor Sabater.
Sí, no, completament d'acord amb Lluís Sols i el Salvador Aragonès, perquè ens trobem en una espiral que és més del mateix. Estem girant al voltant d'aquest cercle viciós de parxes o situacions momentànies, i la sortida és aquesta, el que es plantejava en aquests moments, i evitar, evidentment, el cas de Grècia, evitar-ho com sigui. Duint amb parxes i situacions puntuals i momentànies per evitar no accelerar aquesta espiral en què està vivint.
Sí, senyor Sols.
Jo volia defensar una mica els grecs, no només una mica, perquè en el passat van falsificar comptes, però bueno, els ciutadans grecs no van falsificar els comptes, van falsificar comptes els que manaven allà. A veure, els grecs ja han patit molt, i les han fet encara patir més, i potser és que ja no poden suportar, ja no poden més patiment, perquè a més a ells està passant de manera molt agreujada això que ens comença a passar ara, o sigui, que la restricció fiscal fa que hi hagi menys ingressos públics i provoca noves restriccions fiscals, realment baixades de sous generalitzades del 20%, són coses terribles les que estan passant a Grècia, no? Llavors, tot jo penso que hauríem d'entendre que els alemanys...
Com van... marajars fins ara, els diners nostres, cuidao.
No, nosaltres també ens passa una mica això, que ens han prestat molts diners. I de fet, jo penso que els grecs, diríem, han patit prou, i que haurien els alemanys d'acceptar que ells van tenir part de la culpa. O sigui, que quan algú presta diners de manera inadequada a un altre, que no ha mesurat bé els riscos, val, l'altre ha de tornar els diners, però ell també ha d'acabar carregant una mica amb el seu error de càlcul. Era la responsabilitat dels bancs alemans de saber si Grècia podia o no podia tornar. I van ser, doncs, molt descuidats en aquest sentit. Jo volia dir una altra cosa, perquè m'ha interessat especialment aquesta referència històrica als alemanys. Totalment d'acord que aquest és l'imaginari col·lectiu dels alemanys, eh? O sigui, la por a la inflació, perquè els va portar al nazisme. Però, curiosament, no és cert. És una de les coses que queden clavades en l'imaginari col·lectiu, que és molt difícil de canviar. No va ser la hiperinflació. la que va portar a la victòria del nazisme. Va portar potser als primers moviments nazis, però allò que va portar a la victòria del nazisme va ser la deflació de Bröning. Va ser precisament quan, arran de la crisi del 29, Alemanya van fer la política equivocada, la política de baixa de preus, la política de restriccions fiscals, i això va portar a l'atur i a la victòria del nazisme.
Sí. Encara alguna cosa, Josep Sabater o Salvador Brunet? No. Hem fet una mica d'història, també,
sí,
parlant
sí,
de...
Sí, també convé, també convé.
També convé.
Refrescar una mica la memòria.
Jo crec que de totes sí. maneres que... És a dir, a veure, quan la inflació era... O sigui, per comprar un paquet de tabac necessitaves no sé quants milions de marcs. O sigui, és una cosa realment... Ara, dius, això estava provocat perquè es va castigar... Jo crec que aquí hi havia un preu que havia de pagar Alemanya, que no el podia pagar. Sí. Els països que van guanyar la guerra, la Primera Guerra Mundial, no el podia pagar i d'aquesta manera doncs, va venir el que va venir. Aquesta va ser, o sigui, l'excés de càstig que van provocar els països. Ara aquí faríem història i...
Jo soc professor d'història, només dic que són dos moments diferents. Un és aquest, Alemanya ha de pagar les reparacions de guerra i llavors això provoca l'hiperinflació i això culmina el 1923, l'intent de Hitler que va fracassar, i una altra cosa és 10 anys després, el 33, quan Hitler guanya les eleccions. Hi ha 10 anys de diferència, hi ha dos marcs econòmics diferents.
Bé, en tot cas, l'escenari d'ara és totalment diferent,
Diferent
per
sí,
les
sí.
coses bones i per les no tan bones, també.
Bueno, la memòria hi és, eh?
Hi és, sí, ja ens ho recordava Josep Sabater, també. Cal refrescar-la. Avui a la tertúlia ens acompanyen des de Tarragona el periodista Josep Sabater, des d'aquí, des de Barcelona, el membre de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i el professor de la Universitat Internacional de Catalunya i també periodista Salvador Aragonès. Del que va dir Andreu Mascolell ahir sobre la revisió dels pressupostos catalans, alguna cosa que vulguin comentar? És previsible també això? S'acaben d'aprovar, però clar, són pressupostos, de vegades els pressupostos es retoquen.
En el procés que estem, inevitable. A nivell, a més a més, de tota Espanya, després de les eleccions andaluses, hi haurà noves retallades. I com aquí no quadran els comptes, hi haurà noves retallades. Pus el 2013, la cosa no serà tan dura, perquè aquí començarem a cobrar uns diners que no ens van donar i que ens duraran dos anys d'endarriment. Pus el 2013 anirà una mica més, però aquest any, tant aquí com a nivell d'Espanya, hi haurà més retallades, lamentablement.
Sí, totalment d'acord. Sí. No tinc res a dir. L'única cosa és que dius, bueno, hi vaig veure la campanya electoral d'Andalusia.
Sí, un espot del PSOE a la campanya andalusa, sobre el deute i el creixement andalús. Molt polèmic.
Home, no, molt polèmic no, feia pena, perquè, esclar, dius, home, aviam, diu, a Catalunya es paguen els llibres de text. Aquí no es paguen els llibres de text. A Catalunya es paga no sé què i tal, i aquí no es paga. Escolti'm, amb els calés nostres, és que això em va indignar.
Sí, sí.
Vull dir, perquè són els calés que portem nosaltres.
I l'anunci diu específicament que Catalunya està més endeutada que Andalusia.
Ah, és que vull dir, a veure, és que això és increïble, no? Uh-huh. Vull dir, escolti, aquí, i és que llavors dius, bueno, el pacte fiscal hem de fer-lo ja, perquè, escolta, és que tots aquests calés que van cap allà baix, vull dir, clar, després aquests utilitzen com a bandera de que aquí anem millor, home, uh-huh. Aviam, perquè aquí anem pitjor, llavors, no? Clar.
Doncs un tema que certament també entra en un terreny quan de vegades hi ha declaracions de polítics, recordem Duran Lleida fa uns mesos.
Només un matís.
Ah, però allò va ser una...
Allò va ser una relliscada.
Això és una campanya electoral, una cosa pot ser un calentón, que es diu, no?
Sí.
Però una altra cosa és ben pensar, dius, escolti, a Catalunya passa això, i a Andalusia passa això altre, escolti, a Catalunya paguen no sé quantos, i aquí no paguem això perquè aquí les bonificacions o tal, escolti, això són calés nostres, cuidado.
Sí, sí.
Jo només volia fer un petit matís. Jo em va sorprendre molt com van sortir les balances fiscals, que van trigar tant i va costar tant que arribessin, perquè Andalusia no sortia tan beneficiada com tots pensàvem, sobretot tenint en compte per càpita, és que Andalusia és molt gran, no? Per càpita, la que està molt beneficiada és Extremadura, una cosa exagerada. Andalusia està beneficiada, evidentment, però d'una manera tan escandalosa com altres territoris. A mi em va sorprendre molt, perquè pensava que Andalusia era on estava, diguem, el forat negre. I no és tant, no és tant.
I pot ser
però, explicable? Evidentment, surten beneficiats, eh? Sí.
Pot ser explicable d'alguna manera, això?
Doncs... Bueno, que el moment del finançament d'Andalusia, no, potser perquè són molta gent, no van ser tan generosos com es van permetre amb Extremadura, que és molt més petita.
Sí, sí. Senyor Sabater, encara sobre aquest tema, algun comentari?
No res especial. Sí. És que la situació és ben complicada.
Ben complicada i a sobre aquestes declaracions o aquests anuncis encara potser no ajuden.
Encara ho pitjoren més, sí. Evidentment.
Bé, ahir Artur Mas, en una entrevista publicada al diari francès Le Monde, sí, deia que el govern intentarà arribar fins al final en la vida del pacte fiscal. Ara fa seves aquestes peticions el senyor Aragonès, que ho ha dit, hem d'anar al pacte fiscal ja.
Bueno, a veure, és que t'ho posen a huevo, que diuen, no? O sigui, t'ho posen,
posen allà, molt fàcil.
Amb safata de plata, no? Dius, escolti, anem a veure, aquí uns presumeixen d'algú, que resulta que paguen els altres, no? Home, no sé, jo diria que el del Artur Mas, no sé, és la seva idea.
Reivindica les aspiracions sobiranistes, diu que Catalunya podria ser un estat.
Sí. Catalunya pot ser un estat, tot això hi ha que veure-ho, tot això. No? Bueno, en fi, pot ser un estat i pot ser tantes coses, i el sí, problema és que serà Europa d'aquí 30 anys. A mi m'agradaria també saber-ho, no? Perquè llavors, doncs, una vegada sapigut el que serà un estat dins d'Europa. Bueno, Europa existirà d'aquí 30 anys, no ho sé, perquè tal com estan les coses, estan les aigües molt turbulentes, no? Però, bueno, a mi em sembla que fa bé d'explicar quina és la seva posició. Jo crec que la política ha de viure de transparència. I ella és una persona que és sobiranista, que explica que es pot ser perfectament independent i que, i, bueno, de totes maneres, diu la primera part és el pacte fiscal. Va. A mi em sembla molt bé, vull dir, a veure, no, jo crec que ell ha explicat una teoria que és la seva. No
senyor Sabater...
Sí, no, bé, simplement penso que, d'alguna manera, les declaracions del president Artur Mas és una operació de maquillatge per dissimular el pacte amb el Partit Popular pels pressupostos. Aleshores, clar, aquí pacten amb el Partit Popular i aleshores surt a Le Monde i explica, doncs, clar, les seves voluntats independentistes. D'alguna manera, doncs, justificar-se de que, bueno, sí, hem pactat amb el PP, però, clar, que realment el que interessa, doncs, és la independència, evidentment. Aleshores, doncs, jo ho entenc, precisament, aquest moment, quan acaba de pactar el Partit Popular els pressupostos, ara surt a explicar, doncs, la seva voluntat independentista. Ensumo que és una mica una operació de maquillatge que no és res estrany tractant-se de Convergència.
Senyor Sals.
Bé, jo crec que és un fet que hi ha un desequilibri fiscal a l'Estat. Sí, la fórmula alemanya de limitar una mica aquests desequilibris fins a un màxim d'un 8% del PIB, potser més aviat o més tard haurem d'arribar, però no són temps. Realment, amb un problema de finançament que té l'Estat, no són temps de que l'Estat renunciï a part d'aquests ingressos. Realment estem en una situació molt difícil i potser ja va bé anar parlant d'això perquè quan sigui possible, perquè les crisis també passen, es pugui fer. O sigui, en aquest sentit, sí. Ara, hi ha una altra cosa, una altra declaració que ha dit el Artur Mas, que va dir que Catalunya porta 300 anys ocupada. I per això m'ha sorprès. A veure, en el sentit de que, bueno, ocupada és un fet, van ocupar, però va dir concretament que 300 anys volent no estar a Espanya i estan dentro d'Espanya a la força. A veure, el sentiment independentista a Catalunya és recent. A veure, fa tres segles, sí, a l'època de la Gran Successió hi havia un sentiment independentista, però després es va difuminar durant 200 anys. I aquest sentiment nacionalista, encara no independentista, va començar a tenir una certa importància al segle XX. I ja més fort a l'època de la Segona República. No és tan antic. No ens hem passat 300 anys volent sortir d'Espanya. Això és una necessitat històrica, el que ha dit Artur Mas. Pot ser veritat ara. Que hi ha una proporció molt rellevant de la població de Catalunya que no està a gust d'Espanya. Ara sí, però fer aquesta projecció de que portem 300 anys així és inexacte.
Bueno, jo, el professor Sols, li dono tota la meva...
el seu crèdit o la seva...
Tot el meu crèdit. Bé, hi ha que veure també, hi ha que estudiar més a fons, això no dona temps per una tertúlia que va ser la guerra de successió, no de secessió, sinó de successió, perquè va ser una guerra de successió, perquè, bueno, secessió el tro d'Espanya,
sí.
Van apujar a un rei que després, doncs, vull dir, no va guanyar, van guanyar els Borbons, que eren de França, i que, evidentment, doncs, vull dir, eren llavors la primera potència d'Europa. I aquí, doncs, els Àustries van perdre. Doncs què hi farem? Però això no vol dir... Això, si d'això se't treu, que d'això va ser una ocupació, home, hi ha que veure, per exemple, que el cap que va el Casanovas, que va defensar Barcelona fins a l'últim moment. Va resultar ferit, és cert, però després va viure molt bé d'una pensió que li va donar Felip V, veure que tampoc, vull dir, el van tractar tan malament, una pensió vitalícia, no? Dius, bueno, escolti'm, aquest senyor doncs ha defensat el que li havia defensat, però vull dir que té el seu mèrit i tal. Diu, hi va haver, com diu el professor Sols, hi va haver una situació de comprensió i de tal. No va ser una cosa... Home, certament va haver-hi, doncs, la caiguda dels furs i de totes aquestes coses. Vull dir, veure, no va ser una cosa... Però, vull dir, no hi ha hagut una... Això ha vingut després, eh? Després sí que ha vingut, perquè jo crec que la història es va torçar més enllà, però, bueno, això ens portaria lluny i no... No crec que dona temps amb una tertúlia de uns quants minuts.
Efectivament. La sensació de que la història està molt present, no?
Sí, sí, avui la història més present que mai, i ja que tenim un professor d'història com Josep, com Lluís Sols, perdó, doncs encara és potser més oportú analitzar-la. Bé, sobre, i encara parlant de possibles nous estats en el futur, David Cameron diu que ofereix més autogovern a Escòcia si vota no a la independència. Són estratègies en un procés que el Regne Unit s'està portant d'una manera diferent a com es portaria aquí, no?
Sí, això és una tradició dels britànics que han tingut un respecte pel dret d'autodeterminació més important que els continentals, diria, perquè no només Espanya, França... Sí, sí, a més és un escenari que es podria sorprendre molt, però si Escòcia guanyés el referèndum, podríem
si
veure
guanyés la independència,
com un país independent. Els britànics en això són molt pragmàtics. Si veuen que no volen estar, se n'anirien. Això ens fa difícil d'entendre aquí, amb tota la tensió aquesta que tenim de temps, però al Regne Unit això és perfectament possible.
El curiós del cas és que així és com aquí a Espanya reclamen la independència, diríem, els territoris o nacions més desenvolupades econòmicament, a Anglaterra passa al revés. És a dir, la riquesa està al sud, no al nord. I llavors són els del nord els que reclamen la independència del sud. Llavors no deixa de ser una mica un contrasentit, no? Potser ells pensen que es governarien millor. Per altra banda, hi ha un problema per a mi que diferent que el que passa aquí, que és que els escocesos parlen anglès. Diu, home, hi ha també el dialecte, la llengua, però això no la parla ningú. En canvi, aquí els territoris, diríem, més independentistes, doncs sí que tenen llengua pròpia. Llavors,
en el cas de Catalunya, sobretot, és un element fort d'identitat. Sí.
Per tant, doncs diríem, són situacions molt diferents, no? Jo crec que aquí és un país més desenvolupat, allí és el país menys desenvolupat de la Gran Bretanya, però bueno... Ja veurem què és el que passarà a la història. Avui tornem a la història.
Sí. Bé, en tot cas, sense centrar-nos només en la història, també volia, senyors, parlar avui de Síria, i és que la situació en aquest país és realment terrible, amb desenes de morts cada dia, 40 en les últimes hores, segons les últimes informacions. L'ONU ha condemnat el que qualifica de sistemàtiques violacions dels drets humans comeses pel règim de Bashar al-Assad, amb una àmplia majoria, una condemna que no sabem si servirà d'alguna cosa.
Aquí veiem les limitacions del sistema de les Nacions Unides. Hi ha 5 països que poden vetar qualsevol resolució. Això dona estabilitat, perquè clar, fa impossible que aquests països, diríem, entren en guerra, diríem, entre ells, no? En certa manera dona estabilitat, però d'altra banda pot passar exactament això, que ja és una situació clamorosa d'injustícia i no hi ha una resolució internacional. 137 països contra 12 han votat a favor d'una intervenció per aturar això. Però, clar,
una intervenció com la de Líbia, seria.
Com la de Líbia, molt similar. Però la Lliga Àrabe ho ha demanat, que la Lliga Àrabe, diríem, és el lloc on està immersa Síria, no? Però hi ha dos països que tenen problemes de nacionalitats, diríem, reprimides dins dels seus territoris, tant Rússia com Xina, i aquests països, bueno, fan la projecció amb els seus problemes i diuen, no, nosaltres no volem permetre aquest tipus de coses. A més, Síria ha estat un aliat tradicional de Rússia, les seves armes són totes russes, i d'alguna manera suposo que Rússia vol mantenir el prestigi de que els nostres aliats seran protegits fins al final.
I el Rússia vol tenir també un bastió allí a l'Orient Mitjà, que doncs, pràcticament l'ha perdut, no? I bueno, però a mi em sembla que també hi ha una altra cosa, que és que, clar, Rússia i Xina tenen el veto en el Consell de Seguretat.
No? Sí, en la permanent.
El dret al veto, que són de la permanent del Consell de Seguretat, llavors no hi ha res a fer. Llavors hem de... hem de veure que els sirians s'hauran de matar els uns als altres i potser fins que no en quedarà cap, llavors algú haurà d'ocupar aquell territori, no? No sé.
Tenim un precedent, però va ser un precedent molt criticat i molt perillós, que va ser la intervenció a Sèrbia de la OTAN sense permís de l'ONU.
L'any 99,
jo penso que, sí. és molt perillós.
No, jo no estic no soc partidari de la intervenció. O sigui, jo que digui,
però de vegades sí que la població que mundial demana certa ingerència en temes.
Sí, cert, el que sí és cert és que siguin dos països, o dos dels cinc països que tenen dret al veto, vull dir, aquests són, ja poden dir el que vulguin els altres, que vull dir, aquests poden vetar. Aquest és el problema de les Nacions Unides, una mica, no?
Hem d'acabar l'última intervenció, senyor Sabater.
Si no, simplement que vés el condemne, falta això, falta una resolució que permeti doncs, acabar d'una vegada amb aquesta dramàtica situació de Síria, i pels sirians, evidentment.
Ho deixem aquí. Sí. No, els sirians, evidentment, són els perjudicats, clar, la població civil, la cohesió social del país. Ho dèiem quan parlàvem de Líbia, també, perquè és un país molt diferent. Sí. Gràcies, Lluís Sol, Salvador Aragonès i des de Tarragona, Josep Sabater. Fins la propera. Bon dia. Són les 9, moment de recuperar l'última hora informativa amb la Sara Cruz i el Ramon Castelló. Després, l'opinió, el comentari de Josep Maria Balcells. El No Entenc Res, secció que dediquem avui per intentar treure'n l'aigua clara